Ha vingut el que t'hi jugues, Víctor Font. Hola, Víctor, com estàs?
Què tal, sí que...
Tu et comprometries a, si guanyes les eleccions, fer aquesta gran sala amb els quadres recordant els millors moments de la història del Barça?
Doncs és una bona idea. Jo sempre dic que a Can Barça ens falta una mica de reconeixement de la memòria històrica. O sigui, quan vas pel món en segons quins clubs, ja se't posa la pell de gallina de veure records, ja no només una estàtua, que sempre aquí parlem de les dues o tres estàtues que tenim, sinó de tot, no? De fotografies, d'iconografia... Jo crec que en el Barça, amb la història, som el millor club de la història, som el millor club del món, tenim, com dèieu ara, milers de moments super emocionants, i jo crec que això no ho vivim, no ho reconeixem i no ho tenim, sobretot en els espais públics, jo crec que es podria fer.
Jana, apunteu el que pugui passar i tens el nostre compromís de que tots els candidats a les eleccions del Barça que passin pel que t'hi jugues seran interpel·lats amb aquesta qüestió.
Els hi traslladarem aquest projecte, aquest somni.
12 i 10, comença el que t'hi jugues, va.
Que t'hi jugues al migdia. És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Si a Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Fins a les dues del migdia, el que t'hi jugues a ser Catalunya. Incorporem a la taula del programa el Jordi Martí, també a l'Adrià Soldevila, i d'aquí a una estona, bon la tertúlia que teníem prevista avui amb el José Manuel Lázaro, l'Edu Polo i el Joaquín Maroto. Home. A les portes de l'assemblea del Real Madrid, on Florentino Pérez hauria d'explicar quin serà aquest canvi en el model de societat del Real Madrid. Un model que encara no ha explicat ni tan sols als socis, perquè avui he llegit un article al periòdico on expliquen que Florentino sempre feia trobades amb els socis a les prèvies de l'assemblea i aquest any no ho ha fet. Aquest any no ho ha fet.
Sempre feia una preassemblea per explicar els detalls del que es parlaria a l'assemblea. Aquest any no l'ha fet, sí que s'ha enviat una memòria econòmica als socis que s'acostumen a estar presents en aquesta preassemblea, però aquesta reunió personal, diguéssim, no l'ha feta.
Tu estàs pendent del que passa al Madrid, com a barcelonista?
Poc, però òbviament quan passen coses com la que s'està cuinant des de fa temps, doncs sí que al final intentes esbrinar i saber què és el que passa, perquè més t'arriba que Florentino creu que ell vol marcar el camí perquè després, ara que durant aquests darrers anys hem anat tant de la mà de Florentino i li hem anat fent tant seguidisme, que ell creu que marcarà un camí que després el Barça no tindrà cap altre remei que també seguir-lo per un tema de necessitat econòmica, no? I per tant, jo crec que aquest és el perill que hem d'evitar. Tot el que faci el Madrid jo crec que ens marca exactament què és el que no hem de fer nosaltres.
Això és el que t'arriba que es diu a Madrid, que sí. Florentino creu que marcarà el camí del Barça.
Sí, i que com que la situació econòmica no aquí estructuralment no es resol, que haurà ja aplanat una mica el camí com a referència, etcètera, etcètera, i que després, en funció de qui governi, doncs s'atrevirà a vendre que això, amb això fitxarem Haaland o fitxarem no sé qui o farem el que sigui, i aquest és el perill que tenim, perquè jo crec que és evident, primera, que a través d'una bona gestió i fent bé les coses podem mantenir el club tal com l'hem conegut tota la història, i jo crec que és una prioritat absoluta i màxima.
Abans de fer una pregunta, Víctor, farem una cosa que m'ha demanat la Núria Vilamala, i com que no li podia dir perquè estava d'esquena, dic, ho farem així ràpid i fàcil i ho farem ràpid. Mira, si pots apropar-te una mica més cap a mi, val, perfecte. És que sortia
és
en el plano...
És que tu sempre s'allunyen, no, Adrià, perquè fots por.
No, és per mi. És perquè sortia en el plano el Jordi Martí. En el plano del Víctor...
És el cap d'esport, no pot sortir.
Núria Vilamala ha dit que en el plano del Víctor sortia Jordi Martí.
Això la
i
tele...
Que... Crec que ara,
ara com que la ràdio és tele, també.
Ara m'allunyo jo una mica més. Ja està, perfecte.
Fent de realitzador de tele, eh?
Sí, clar, m'han demanat, digue-li, que és el primer mes cap a tu. Dic, bueno, però li dic en antena i ja està. Has parlat, bueno, hi ha hagut el primer nom, que és Haaland, però el nom d'aquestes últimes setmanes a l'entorn Barça és Messi. És Messi, a més, en vas parlar també l'altre dia, que vas dir que el primer que faries quan fossis president, si ets president, és trucar-lo. Però ja hi has parlat amb ell?
No, amb ell no he parlat, però reitero el que explico, no? Jo crec que el Barça hauria d'abraçar Messi. Messi és, és un jugador que està en actiu, i jo crec que fer-li una estàtua se'm queda curt, no? I per tant, entendre de quina manera, i jo crec, i penso que amb ell també, i entendre de quina manera, de la forma més urgent possible, podem reconduir les relacions, jo crec que ha de ser una prioritat.
Amb ell no, però amb algú del seu entorn hi has parlat, li has traslladat la teva idea amb Messi, si ets president?
Nosaltres, o sigui, la nostra prioritat, diria jo, des de ja fa temps, és, òbviament, intentar pensar com el Barça pot ser més gran, com el Barça pot ser millor. Quines persones que no estan en el club avui en dia hi haurien d'estar, i de quina manera podem crear les condicions perquè aquestes persones puguin estar en el club, i, per tant, que fem que el club, com dic, sigui millor i més gran. I això és el que estem fent des de fa temps.
Per tant, entenc que sí.
Bueno, estem parlant amb tothom, amb tothom.
Però què t'imagines per Messi, tu? Dius una cosa més gran que una estàtua, què és?
No, jo primera, i ho explico sempre, no? S'ha de saber què és el que Messi vol. L'altre dia, amb aquella fotografia, va llançar un missatge una mica críptic, en el que semblava indicar que, més enllà d'un homenatge, ell li hauria fet il·lusió, òbviament, no sortir del club, que jo crec que aquesta és segurament l'errada més important d'aquest darrer mandat, però que li agradaria tornar a ser part activa del club, no? I, per tant, és escoltar-lo, és saber què és el que amb ell li faria il·lusió, i després entendre com es pot encaixar aquesta voluntat amb la realitat del club en el moment en el que això sigui possible.
Tu series partidari de posar-li al nou Camp Nou Estadi Leo Messi?
Uf, jo crec que això... Messi és un jugador amb actiu. Avui en dia, això de parlar de posar el nom i estàtues i tot això es fa amb jugadors que estan ja retirats i que s'ha acabat la carrera. El Messi està en actiu, està guanyant títols, està sent el millor dels partits que juga, i el que hem de fer, com dic, és planificar una benvinguda. Més que planificar homenatges, estàtues i comiats, jo crec que hauríem d'estar tots preocupats de com podem planificar una benvinguda perquè el fill torni a casa.
Però posats a triar, el veus més com a director esportiu, com a ambaixador, com a president d'honor, com a vinculat a la Masia? Posats a triar, on creus que et seria més útil?
No, repeteixo que Messi, primer, que crec que mereix pràcticament el que he explicat abans, que se li expliqui i que se li pregunti com es veu ell, què és el que li faria il·lusió, i que després, doncs, amb el criteri dels qui estiguem governant el club, doncs ho puguem encaixar. A mi, qualsevol d'aquestes funcions em semblaria una bona manera d'assegurar que el lligam de Messi amb el Barça és un lligam estructural i que va més enllà d'un homenatge o d'una estàtua, no?
Estem amb Víctor Font, que l'altre dia va presentar una primera pinzellada del que serà el seu programa electoral, i ja el tractem de candidat perquè es va presentar a les últimes eleccions, va acabar segon amb més de 16.000 vots, tot i que per aquestes encara haurà de recollir les signatures per a convertir-se en oficialment. Un dia que vam fer un cafè, recordo que vas dir que tenies clar i havies après en les anteriors eleccions que amb PowerPoints només no es guanyarien i que es necessitaven cartes electorals.
Sí,
i l'altre dia a TV3, al programa 11, vas dir que eres conscient de que s'havia de buscar un efecte Figo. Ho vas dir literal. Què vol dir un efecte Figo?
Bueno, jo crec que el que això vol dir és que en unes eleccions el que és clau és que la proposta il·lusioni, i que estem en el món del futbol, estem en el món de les emocions, estem en un món en el que els culers, doncs, ens il·lusiona pensar sobretot en la part esportiva. També penso que un club com el Barça, i especialment un club com el Barça, hi ha un segon factor que en un moment electoral també és molt important, que són tots els aspectes socials. Perquè una cosa és l'opinió de l'aficionat i què mou a l'aficionat, i a l'aficionat jo crec que més enllà de la piloteta no hi ha res que li interessi. En canvi, en el soci doncs hi ha molts aspectes i depèn del col·lectiu de socis en el que ens estiguem referint, doncs tindrà preocupació per unes coses i d'altres en tindran per altres. Per tant, es tracta de, primera, a nivell d'experiència del 2021, llavors vam estar molt temps i molt preocupats en diagnosticar la situació del club i sobretot tenir un pla per donar-li la volta, per poder retenir Messi, per poder començar a reduir el deute, per donar, sobretot en el projecte esportiu, totes les eines possibles per poder fer un equip campió, per poder guanyar Champions durant aquest mandat. I no vam planificar i no vam pensar pràcticament en com s'havien de guanyar unes eleccions. I el que és evident és que els plans són necessaris, però si no guanyes unes eleccions no serveixen de res.
Ja, però un efecte Figo, se m'acut Mbappé.
Efecte Figo, repeteixo, és un...
Perquè efecte Figo és un crac que li robes al rival.
És una metàfora o és bàsicament recordar que un president d'un club de futbol, tot i que la pilota entrava, perquè aquell club de futbol acabava de guanyar dues Champions pràcticament seguides, va ser capaç de guanyar en un procés electoral generant il·lusió, prometent un fitxatge. Jo no dic que s'hagin de prometre fitxatges, perquè primer dependrà de quan siguin les eleccions, segon, el que s'ha de fer és prometre coses que es puguin complir, amb això també ens volem diferenciar del govern actual del club, però que sí que estem treballant, portem temps treballant en una proposta que tingui un efecte similar, que il·lusioni a la gent i que la gent digui, a part de tenir bona gestió, si aquests senyors governen, aconseguirem també això que ens fa molta il·lusió.
Haaland? El Barça pot aspirar a fitxar a un jugador com Haaland?
El Barça ha de poder... Avui en dia no pot aspirar a fitxar ningú, perquè encara no estem ni en l'1-1, tot i que ens han promès des de fa no sé quantes finestres i durant no sé quants anys ja, que això ja estava normalitzat. Per tant, no enganyem a la gent en aquest sentit. Però, repeteixo, de la mateixa manera que amb un pla i tenint en compte el potencial econòmic que té el club, el Barça en el 2021 tenia capacitat de retenir Messi, de la mateixa manera, el Barça té potencial suficient com per plantejar-se qualsevol operació de mercat, sobretot tenint en compte que hi ha molts jugadors que tenen un interès també per venir al Barça.
Sí, però, per exemple, el 2021 el Barça podia haver retingut a Messi. De fet, sí, hi havia l'acord per fer-ho, sí, que era signant amb CVC, de la mà de la Lliga.
Però això perquè no s'havien fet els deures. Això és perquè vam arribar al mes de juny, havíem anat prometent que amb un asado renovaríem a Messi. No vam fer res durant els mesos de març, abril, maig. Arribava ja el moment en el que la renovació s'havia de fer efectiva, i no hi havia res, i per tant va sortir el senyor Tebas amb el tema de CVC, que la venda dels drets de televisió, que després es va fer amb Sixth Street en comptes d'en CVC, no era part del pla que s'havia d'executar, perquè la venda de drets de televisió no t'aporta cap valor. És gairebé com una hipoteca, avances ingressos futurs i res més, no? El pla per renovar Messi passava per una reestructuració de despeses des del primer moment, passava per implementar des del moment zero unes operacions que ens donaven visibilitat sobre ingressos a través de dos acords amb dos socis industrials que teníem aparaulats, i passava també per una renovació en la que Messi feia un esforç important per poder continuar en el club. Clar, quan no planifiques absolutament res, al final és Tebas qui et ve amb el de CVC, tu t'asseus amb Tebas, amb Jaume Roures, amb l'Alejandro Echevarría i tal, i pactes que això es farà així, i de repent, d'un dia per l'altre, el sí es converteix en no. I es converteix en no, entre altres coses, perquè Florentino ens diu, li diuen al club, escolta'm, si aneu via CVC, tot el tema de la Superliga ja us en podeu anar oblidant. I, per tant, davant de la cruïlla de triar entre Messi o Florentino, Laporta va decidir Florentino.
Titular de la web. No, ja l'he vist claríssim.
Però vaja, això jo crec que ho hem anat explicant tots, i aquí en aquest programa també s'ha explicat moltes vegades. Vull dir, jo no estic...
Que la Porta es va abraçar a Florentino en els primers mesos o primers dos anys de mandat, segur. Això segur, és indiscutible. Però també una de les persones que formava part d'aquell procés de renovació era Jaume Guardiola. Jaume Guardiola, president de la Comissió Econòmica del Barça...
Que ara va amb Víctor Font.
Ara va amb Víctor Font, sí, exacte. Primer va... Jaume Guardiola aprovava els números de Laporta quan era president de la Comissió Econòmica i ara els denuncia, els critica. Què ha vist des de dins Jaume Guardiola perquè ara s'uneixi al teu equip?
Primer, sobretot perquè l'audiència... Fem una mica de pedagogia, que si no la gent després es confon. Jo crec que tots els culers, sobretot els socis, sabem quina és la funció de la Comissió Econòmica actual, que és un dels problemes que tenim com a club, que en teoria una comissió com la Comissió Econòmica hauria de fer de fiscalitzador o hauria de, d'alguna manera, ser un punt de control per la Junta Directiva, i tots sabem que això està fet de cara a la galeria, que el paper de la comissió no compta per res, que pràcticament ningú se l'escolta, que fan uns informes que la gent ni es llegeix i que no tenen cap tipus de facultat real d'incidir en el que és les decisions que pren qui governa el club. El senyor Guardiola va estar, i em consta, perquè jo n'he parlat, en vaig parlar també quan estava dintre, presidint la Comissió Econòmica durant aquells primers mesos on la gestió del club la portava, en tot el que fa referència a economia, tant Ferran Reverter com Mateu Alemany, que eren els dos executius en la part empresarial i en la part esportiva rellevants, i totes les mesures que es van anar prenent en aquells primers moments doncs es van anar validant, com deies, per la Comissió Econòmica. No? Allò, malauradament, va durar poquíssim. Va durar poquíssim i jo crec que va ser el primer estiu, després del primer estiu, que hi ha Jaume Guardiola, per també raons que li sortia una altra oportunitat, que va ser president del Cercle d'Economia, va decidir doncs, deixar també la Comissió Econòmica.
Sí, però tota aquesta gent ja estava quan Laporta entra com a president i en aquells mesos on no es fa res i després no es pot retenir Messi.
Ah, sí, clar, però és que però vaig anar allà. La responsabilitat de començar a governar el club i de posar en marxa un pla des del dia 7 de març era de qui guanyava les eleccions. I nosaltres ho vam explicar durant aquell procés electoral, el que passa que tot això, de nou, ja sabem que no serveix per guanyar unes eleccions. Però el que explicàvem, dir, escolta'm, el Barça està en una situació tan crítica que necessitem un pla pels primers 100 dies. El senyor Reverter entra... Tècnicament, no sé si va ser l'1 de juliol, perquè tenia contracte i havia sortit
Mediamar. Sí, creus que va entrar massa tard.
Bueno, és que vam estar els mesos de març, abril, maig, era quan anàvem baixant el vestidor i celebrant la Copa del Rei i pensant-nos que remuntaríem contra el PSG a la Champions. O sigui, no va haver-hi un focus en el que era gestionar el club tenia en compte la deriva en la que estava.
L'Adrià Soldevila ha parlat de Jaume Guardiola, que és una de les persones que ja sabem que anirà o recolza Víctor Font des de l'àmbit econòmic, l'expresident de la Comissió Econòmica del Barça al principi d'aquest nou mandat de Joan Laporta. Tinc entès també que havíeu estat parlant amb Mateu Alemany, que ha acabat a l'Atlético de Madrid. Per què ha marxat a l'Atlético de Madrid?
Mateu Alemany és un gran professional... Òbviament, va sortir, és un altre cas d'una persona que va sortir per la porta del darrere del club. Ell té 62 anys. Durant aquests dos anys i mig hem tingut l'oportunitat de conèixer-nos, de parlar molt del Barça, de parlar molt de com es gestiona avui en dia el Barça, de com s'hauria de gestionar aquest club, del potencial que té, etcètera, etcètera, però... òbviament, una persona que té 62 anys i que és professional d'aquest sector ha d'estar 100% atent a oportunitats que li puguin sortir. Va tenir ha tingut diverses oportunitats, i com que són públiques es pot explicar, va tenir l'oportunitat d'anar a la Federació Espanyola de Futbol, li han sortit altres possibles projectes de direcció esportiva en altres clubs de futbol, el darrer va ser a l'Aràbia Saudita, i gràcies a Déu per ell, perquè és una magnífica persona i un gran professional, doncs l'Atlètic de Madrid, també amb aquesta major professionalització que el club està patint, amb l'entrada de nous accionistes, etcètera, etcètera, doncs li ha fet una oferta, jo diria que immillorable.
Llavors, quin serà el projecte esportiu, que al final és segurament el gran ganxo per la gent? Ho dic perquè l'altre dia vam veure Xavi, però no sé si Xavi ja està amortitzat o si seria ell qui el lideraria una altra vegada. O...
No, això ja ho vaig explicar. I fas bé de comentar-ho això perquè quedi clar. Xavi estava allà com a llegenda del club i com molts altres exesportistes que creuen i que estan convençuts, i a més, com que ho han viscut des de dintre, jo crec que tenen segurament més credibilitat, que el model de govern actual no funciona i que no es pot governar el Barça així, perquè anirem a pitjor i guanyarem menys, que és el que importa pels culers. I per tant, que estigués allà, d'alguna manera, ajuda a donar credibilitat a aquest punt. El Xavi no vol tornar al Barça, no té cap objectiu de tornar al Barça ni a mig, ni a curt, ni a llarg termini, diu ell, i per tant no forma part d'un projecte esportiu que nosaltres seguim treballant, que creiem que és una part clau en qualsevol procés electoral, com deia, generar il·lusió en els barcelonistes. S'ha de fer sobretot des de la vessant esportiva i, per tant, quan arribin les eleccions, la nostra prioritat serà explicar un projecte esportiu que il·lusioni...
Amb noms concrets i clars.
Sí, sí. Nosaltres, jo crec que la gent recordarà el 2021. El 2021...
Sí, però el que recorda la gent el 2021 és que hi havia Jordi Cruyff que va fer aquelles declaracions sobre el seu pare al Larguero i després va acabar amb la Porta, que Xavi sí, però no, i després va acabar fitxant la Porta com a entrenador. Això és el que es queda a la gent.
Sí, però ningú té cap dubte de que Jordi Cruyff i Xavi eren les persones que havien ajudat a treballar el projecte esportiu que nosaltres presentàvem. Ningú en té cap dubte.
Sí,
la gent, òbviament...
Però saps el que deia Laporta en aquella campanya electoral? Que aquest està porta tota la vida treballant amb aquests dos i quan arribi el moment jo els oferiré un euro més del que li pague ell i me'ls emportaré.
No, però... I és que això hauria de funcionar així, en el sentit de que quan tenim actius del barcelonisme... aquests actius no són propietat de cap candidat i no ha de ser així. El que és important és poder transmetre si hi ha una planificació, si hi ha una feina feta, amb qui es compta, perquè així els socis poden entendre aquest projecte, quines característiques tindrà, i no fer, d'alguna manera, actes de fe, no? Actes de fe que es fan en base, feu-me confiança i tot sortirà bé.
Soc sincer, Flac, i ho vam debatre ahir, sí, perquè va ser ahir quan vam tancar que venia Víctor Font i vam pensar, mantenim la convocatòria del Lázaro i l'Edu i el Maroto o ens els carreguem? Sí. I vam pensar, no, ja està, que estan convocats, que vinguin, ja està. I que opinin, perquè, Lázaro...
No en teniu mai prou.
Jo crec que has viscut des de dintre les últimes 4 eleccions a la presidència del Barça?
Des de dintre, des del 2006.
És a dir, 4, no? Sí. 6, 10, 15 i 21.
I 21, sí.
4.
6 no n'hi va bé.
Bueno, no n'hi va bé, però...
2006 no n'hi va bé.
Però la vaig patir, perquè a més va ser una d'aquestes crisis que
a última hora... A l'agost, em sembla.
Que a última hora ja va haver de muntar un procés electoral, que després no es va votar, però recordo reunions i tractar molt amb el... amb la junta directiva en aquell moment, que era Sala Martín, que era el president de la Comissió Econòmica, que presidia el d'allò, per muntar unes eleccions que després no es van produir. Però allò va ser un sotrac, va ser unes eleccions
obligades. Però les del 2010 sí, estaves al club, 2015 també, i 2021 encara estaves al club, no?
I tant. Jo vaig marxar el 2022.
22. I l'Edu Polo crec que les va viure, la gran majoria d'aquestes eleccions, treballant aquí, a la cadena SER, no? L'última ja no, la del 2021.
2003 i 2021 treballant a Mundo Deportivo, que el 2003 vaig fer el seguiment dia i nit amb Joan Laporta, i 2021 vaig fer el seguiment dia i nit amb el Víctor, que estava allà...
Correcte.
A casa seva, quasi més que la seva dona, i les altres aquí a la cadena SER.
Escolta'm, ja que has estat a casa seva, és molt gran, és... On viu Víctor Font?
L'altre dia... Això ja és un tema, un tema intimitat.
Jo viu un candidat. No és la minya mal. Ens importa molt poc on viuen els presidents.
Perdona, perquè és molt important saber-ho.
No, per mi no.
Sí, diré per què.
I us equivoqueu.
De fet, tenia dubtes si començar com broncant-ho l'entrevista d'avui. Preguntant-li quants diners tens al banc i el que has fet en els últims dies.
Home, bromes a part, bueno, viure visc a Granollers, al centre de Granollers, a prop de la Porxada, un lloc del qual no hauria sortit si hagués guanyat jo les eleccions del 2021 i hagués fet un 10% del que ha fet Joan Laporta i Estruc. Només amb un 10% del que ha fet jo no surto a Granollers.
Per què?
Vosaltres us imagineu el mandat amb tot el que ha passat, començant pel tema de Messi, fet per una persona que és nova en el que és el govern del Barça, vaja, no sé, us ho pregunto, però jo crec que ara no seria viu.
Però per a la gent que no et conegui tant, tu de què vius?
Jo vaig tenir una gran sort que vaig poder posar en marxa un projecte empresarial propi fa 20 anys i vaig poder vendre l'empresa en fa 5. I aquesta situació és la que m'ha donat la independència financera, que jo crec que és un dels requisits clau per poder fer el que ara estic fent. És a dir, per intentar fer el que jo ara estic fent, que és governar la millor institució del món, per tal com està muntat tot, i jo crec que ha de continuar sent així, perquè és el que va relacionat amb el model de propietat, hi has de dedicar amb cos i ànima, per poder-t'hi dedicar amb cos i ànima sense cobrar ni comissions, ni sous, ni cap altre tipus de beneficis.
Per què dius la de comissions?
Perquè dic, si tu t'hi has de dedicar amb cos i ànima en el Barça, o tens diners, tens independència financera, o si no, has de viure del Barça.
I tu creus que Laporta viu del Barça?
Bé, és una bona pregunta per ell. O sigui, la pregunta de senyor Laporta de què viu és una pregunta que no ha tingut resposta i jo crec que és una pregunta fonamental. Fonamental, perquè després, quan veiem que es paguen 50 milions amb un amic conegut per fer veure que ha fet de mediador amb una operació de renovació del contracte de l'espònsor, el partner que porta més anys en el club, que inclús, si et creus el relat que explica el club, que és que les relacions estaven molt malmeses, que era necessari comptar amb el d'això, que la gent que estava dins del club, molt a prop d'aquestes negociacions, explica i et diu que no és el cas, inclús si et creus aquesta versió, tu si contractes a l'empresa més professional i més cara en serveis de mediació del món, per pagar-li 50 milions, hauria d'estar fent serveis de mediació durant 20 anys seguits.
Per tant, tu creus que també hi ha material i elements per nodrir un eventual forensic del mandat de Laporta?
La quantitat d'indicis i de situacions, inclús provades, irregulars, d'aquest mandat és llarguíssim.
Quines?
Tenim el cas de ISL.
Lo dels avals.
Un proveïdor del club que es demostra, perquè això està demostrat, això no és, hi ha un rumor, no. Un proveïdor del club que paga en la compte dels directius part de les despeses dels avals. Aquells diners que van allà dintre no van només a pagar despeses d'avals, perquè es veu que hi ha alguns directius que, com que no poden pagar les multes de cotxes i no sé què, se'ls hi embarguen diners d'aquella compte. I aquest proveïdor del club, al cap de pocs dies, setmanes, se li dona un rol en l'organització de dos partits amistosos pels quals cobra la mateixa quantitat que ha posat en aquell compte.
Però i tot això per què no ho denuncies com a soci?
Això ho ha denunciat absolutament tothom. És a dir, això és una realitat que s'ha explicat i
que
s'ha documentat.
Sí, però dic a la justícia, no? Perquè...
Però és que això és només un exemple. Aquí jo crec que és en aquest estudi veu fer públic que l'adjudicació de les obres del Camp Nou es fa amb una empresa turca desconeguda que els tècnics, i que vosaltres teniu accés a la documentació de com es va fer l'avaluació de totes les alternatives...
Sí, sí, el van suspendre.
El van posar al darrer. Primera, aquesta empresa no hauria ni pogut participar en el procés de licitació perquè no reunia les condicions que el plec, diguéssim, de condicions per la licitació donava. I queda última, i tot i així, guanya el contracte. Es dona el contracte de soci estratègic de telecomunicacions del club a una empresa que el club anuncia que és líder mundial en serveis de connectivitat. New Era Visionary Group, una empresa que no ha fet res mai en serveis de connectivitat, de recent creació, amb seu social en un coworking de Ras Al Khaimah, que és un emirat molt opac d'Emirats Àrabs Units, que té un únic administrador que es diu Ruslan Birladeanu, que és un moldau pro-rus, fugitiu de la justícia de Moldàvia.
És fugitiu de la justícia?
No fugitiu, que ha tingut casos de possible frau i tal, etcètera, etcètera. Aquesta empresa, que en teoria apareix en escena en el món barcelonista perquè són líders mundials en serveis de connectivitat, cosa que és certa, que no és certa, i que, per tant, el comunicat del club literalment menteix, no diu la veritat, aquesta empresa, de repent, no és que només siguin experts en serveis de connectivitat, és que també són experts en comercialització de seients VIP, perquè són els que paguen 70 milions al cap de 2 mesos sense saber qui ha posat aquells diners. No sabem qui ha posat aquells diners, perquè aquesta empresa, si tu mires l'activitat, New Era Visionary Group ha facturat, o havia facturat en aquells moments, 100 i pico mil dòlars durant els darrers any i mig. De repent, com és que tenen 70 milions per poder pagar això? Vull dir, la llista de situacions que tenim que generen dubtes perquè van acompanyats de manca de transparència, perquè van acompanyats d'una manca de la transparència necessària, perquè quan tu governes un club que no és teu i estàs governant patrimoni que no és teu, el que has de fer, el que hauríem de fer entre tots, i per això cal una reforma estatutària integral que obligui a qui governa el club a que hi hagi aquesta transparència absolutament necessària, perquè estem gestionant una institució que és de tots, i això no es dona.
Quatre punts, eh?
Quatre.
Quatre punts. Mm.
Quatre el que punts. Passa és que m'ha semblat entendre de la primera declaració, de la primera part d'aquesta exposició, que la porta s'ha embutxacat diners del Barça. Això és el que interpreto de les declaracions que has fet, i això és una acusació molt greu.
Ja, però això és la interpretació. Jo l'únic que estic dient és, primer, estic preguntant per què no hi ha transparència en tots aquests casos. Dos, m'estaves preguntant a mi, per què és important tenir independència financera per... optar a governar el club, i perquè t'hi has de dedicar també amb cos i ànima.
Jo tinc una pregunta sobre això. Per què el president del Barça ha de ser ric? Per què un soci del Barça que es vol presentar a la presidència ha de ser ric?
No, ric no és la paraula. El que has de tenir és, de nou, tal com està muntat avui en dia, on el rol del president requereix d'una implicació doncs total, i crec que està bé. Això s'ha de fer de forma filantròpica, per amor al club, per amor al país. Doncs això comporta que has de poder viure sense necessitat de viure del club.
I sense treballar, entenc.
Sí, perquè...
Clar, per tant, has de ser ric. És a dir, no pots estar 5 anys sense treballar vivint de l'aire.
Tal com està muntat ara és així. Si ho volem canviar... doncs hauríem de fer que el president del Barça tingués un sou, que seria una alternativa, o hauríem de plantejar tot d'una altra manera. Però tal com està muntat avui en dia, està muntat perquè qui es posi al capdavant de la institució ho faci en un moment en el que vol retornar a la societat experiència, valor, coneixements, i tingui una situació tant d'edat com de capacitat com d'independència financera que li permeti fer-ho.
I això ho modificaries tu? És a dir, en el, si fossis president, modificaries aquest aspecte? Que el president del Barça pogués cobrar i, per tant, això es pogués democratitzar més?
No, jo crec que, al final, tal com ho tenim muntat, pot funcionar. Jo crec que Catalunya és un país on hi ha molta gent que, així és com passa, per exemple, en el sistema polític americà, que si som capaços d'atreure gent que ha tingut carreres professionals amb èxit relatiu i que tenen experiència, capacitat en gestió, etcètera, etcètera, doncs que sigui suficientment atractiu poder, de nou, fer un servei filantròpic al país i poder treballar pel Barça sense necessitat de cobrar.
Quantes generacions podem viure del que tu ja has generat?
No ho sé. No, no,
no, perquè ja m'ha quedat clar que tu pots viure sense treballar ja fins que et moris, no?
Sí, sí, sí.
I quantes generacions poden fer-ho de la teva família?
No,
seria una evolució de la pregunta de Broncano.
No ho he pensat mai en aquests termes, perquè, a més, el que nosaltres, la meva dona i jo, tenim clar és que els nostres fills no... els ajudarem amb una bona educació... Els hi ajudarem a assegurar que tenen sortides professionals, però que no comptin amb herències dels pares ni res, perquè és la millor manera de que tinguin una vida com la que crec que han de tenir.
Confio que el menjador de casa teva no sigui més gran que aquest estudi.
Que sigui?
El menjador.
Confio que el menjador de casa teva no sigui més gran que aquest estudi.
Clar, que és més gran que aquest estudi. És molt petit, aquest estudi.
No, tenim un menjador gran, no?
Veus? Va. Ho veus?
No, jo volia fer una reflexió que ja sabeu que la faig des de fa molt temps i avui que tinc el Víctor aquí davant m'agradaria traslladar-li. L'altre dia a la presentació de Nosaltres vas demanar...
Nosaltres és el nou lema de campanya?
Sí,
però... No, el teu.
No, pregunto, és aquest?
Bàsicament, Nosaltres és l'alternativa que estem bastint perquè quan arribi el moment... el barcelonisme sàpiga que hi haurà una alternativa il·lusionant que incorporarà moltes diferents realitats dins del món del barcelonisme i que es contraposarà en la manera de gestionar actual que hi ha en el club, que és personalista, presidencialista, és a dir, és contraposar el jo actual, que, com dic, és molt personalista, d'improvisació, on el líder ho mana tot, on només hi ha un projecte que és ell mateix, on al final doncs, inclús està viu dels aplaudiments dels que té al costat i si critiques doncs, et titllen de deslleial, on els que fem crítica o volem estar a sobre i identifiquem d'això de millora, doncs som titllats de no barcelonistes. Nosaltres volem aquesta manera de fer, contraposar-la amb una manera doncs on hi ha cabuda per tothom, dins d'aquest moviment que és Nosaltres, estan benvinguts els laportistes, estan benvinguts els... o sigui, tots els ismes haurien de poder ser part d'això, ens hem de basar en talent, en capacitat d'atreure talent, que hi pugui haver planificació, professionalització...
Sí, però
al tanto,
perquè l'últim que recordo que va dir això va ser Joan Gaspar, el 2000... No, però és molt diferent. Que va dir allò de la mitjana i que volia incorporar totes les sensibilitats del barcelonisme.
La meva pregunta, més enllà d'això, és que el missatge que jo em quedo de l'acte de l'altre dia és que ens hem d'unir tots. O sigui, tots els grups s'han d'unir, jo no estic participant en cap, s'han d'unir els grups alternatius que hi ha fora, perquè jo crec, que és la meva teoria, que si no es produeix aquesta fusió de tots els grups, si no, és a dir, per fer-ho més senzill, si hi ha divisió de grup, no hi ha rival a la porta. És la meva opinió. És a dir, o aneu tots junts, bueno, això no sé si és fàcil o és
difícil. No ha passat mai a la història que un president que es presenta a la reelecció perdi les eleccions. Mai.
Sempre que un president va a la reelecció, guanya les eleccions.
És la meva teoria. Si hi ha possibilitat, o si veu possibilitat que tots aquests grups s'ajuntin per fer força comuna.
Però el... probabilitat teòrica segur que n'hi ha, però el que crec que els barcelonistes i els socis i sòcies mereixen és que fem les coses ben fetes. Aquí no es tracta de fer un pacte perquè sí, perquè s'ha d'anar contra... El que estem fent és propositiu. Aquí s'estan sumant molts col·lectius, moltes persones, de forma molt natural. Les portes estan obertes per tothom. Si vas venir a l'acte el dilluns, vas veure que hi havia gent de l'entorn del Pep Guardiola, d'exdirectius amb la Porta, exdirectius de l'època del Sandro, ex-executius al club durant moltes fases. Tu senta també un exemple, que heu estat en el club en moltes fases diferents i que al final teniu un talent, unes capacitats que segur que poden aportar. Exesportistes, gent del món de base, col·lectius que estan organitzats, l'espai d'animació, el món de les penyes. Això és el Barça. El Barça és aquesta realitat. El Barça no és la Porta amb els dos o tres amics coneguts i saludats que després tenen la responsabilitat de gestionar una estructura executiva, que tenim la gran sort en el Barça, que està plena de gent que porta molts anys en el club, i tu ho coneixes molt bé, i que són gent supervàlida, i que són, gràcies a ells, el Barça és el que és per la feina, per la dedicació, pel compromís, i tot aquest talent s'ha d'aprofitar.
Va, que ens queden 3 minuts per la desconnexió i després haurem d'escoltar el butlletí informatiu de la SER i obrir la segona hora del que té jo. És molt ràpidament, que falta per parlar de futbol.
La divisió de vot no es perjudica.
Sí, clar que, home, és evident que la divisió de vot perjudica.
Per com? Dic,
home, és evident, home, i si només fóssim nosaltres els candidats encara ho tindríem millor, llavors guanyem segur les eleccions, això és evidentíssim. Però jo el que dic és que crec que el fi no ha de justificar els mitjans i que s'han de fer les coses ben fetes, perquè ja tenim prous exemples, i em sembla que el sí que referíem un d'ells, de fer Frankensteins o fer coses estranyes, perquè es pensaven que l'únic que compta és arribar, perquè després, un cop arribes, tot salta pels aires, i aquesta institució s'ha de governar bé, d'una vegada per totes.
Donant-li la volta, ja t'han vingut a buscar per mirar de fer aquest invent o Frankenstein o candidatura unitària on estigueu tots els que fins ara us heu postulat com a precandidats per fer una llista única de la Porta per una banda i tots els altres per l'altra?
No, no és un tema de venir a buscar. El que portem tota aquesta gent fent i gent que està preocupada per la situació... Però és que aquí hi ha un tema que és importantíssim. O sigui, aquí molts cops entre tots parlem de que si la Porta, que si la pilota entra... O sigui, aquí hi ha doctors en politologia barcelonista a cada cantonada, i tots sabem el que passarà. I la realitat social del club, amb independència de que estiguem contents i il·lusionats perquè el club, el primer equip de futbol, funciona, és que hi ha milers i milers de socis, com n'hi va haver el 46% ja en el 2021, que no veien a la Porta com una opció perquè creien que ja era aigua passada, que avui en dia volen una alternativa. I, per tant, el que hem de fer és que tota aquesta gent que està il·lusionada amb que un Barça millor és no només possible, sinó urgent i necessari, que treballem plegats, però fer-ho de forma natural, sumant esforços i sense... Escolta, no, és que aquest ha aixecat el dit, doncs se li ha de donar un càrrec de no sé què, sí, perquè això no funcionarà.
Són les 12:57, hem de fer una pausa, però molt ràpidament, perquè si no el Saixó, que està allà mirant-me de manera assassina, em matarà. Què faràs amb el Palau si ets escollit president? Ui. Construiràs un nou Palau?
Nosaltres?
Sí.
Ja ho estem fent. O sigui, ja estem treballant en aquest sentit.
Ah, sí?
Sí, sí. El que el club no ha fet durant 5 anys, nosaltres estem treballant.
Doncs mira, Xavi, amb 10 segons t'ha respost a la pregunta.
No, no, està clar. És que és una de les grans preocupacions que hi ha de la gent del Palau.
Víctor Font, gràcies.
Moltes gràcies.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.